Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure desenvolupar tot el nostre potencial a partir del llibre Tens quatre poders d'Antoni Bolinches. Ens infravalorem, potser per mandra o potser per desconeixement. I el cas és que tenim un potencial interior que ens sorprendria a nosaltres mateixos si en féssim ús. Diu el psicòleg humanista Antoni Bolinches, que ens acompanya avui, que normalment a les seves classes fa una pregunta als seus alumnes: qui creu que no pot millorar en res, que aixequi la mà qui ho cregui. I diu Antoni Bolinches en el seu llibre que, per sort, mai ningú no ha aixecat la mà, perquè la lògica més elemental fa intuir a les persones, als alumnes, que tots tenim un marge, gran o petit, per millorar algun aspecte. En aquesta evidència estadística dels milers de persones que m'han confirmat empíricament la creença que és possible millorar, a més de la confirmació obtinguda en aquest sentit durant 4 dècades d'activitat professional, fonamento, diu l'Antoni, el meu convenciment que tots podem millorar, encara que això no signifiqui que ho arribem a aconseguir, perquè per poder necessitem voler i saber. Fins a quin punt ens interessa conèixer-nos i fer un esforç per intentar-ho? Només així podrem desenvolupar el nostre potencial per viure millor. Els quatre poders que podem activar, Antoni Bolinches els va descobrir fent-se una sèrie de preguntes ell mateix. La primera pregunta va ser: quins potencials tenim totes les persones en comú que siguin susceptibles de ser desenvolupats? La segona: quines d'aquestes facultats són les més útils i fàcils d'activar? I la tercera va ser: quines generen més sinergia entre elles, en benefici de cada persona i sense perjudicar les altres? I les respostes, diu l'Antoni, que em vaig donar a mi mateix, i en aquest ordre, van ser: la intel·ligència, la bondat, la maduresa, l'equilibri, l'optimisme i la voluntat. Avui a l'Ofici de Viure en parlem de com desenvolupar tot el nostre potencial a partir del llibre Tens quatre poders.
Epictet. Si vols alguna cosa bona, busca-la en tu mateix.
Hola, sóc la Laura del Caño, psicòloga especialitzada en psicoteràpies humanistes, sistèmiques i en reprocessament del trauma. A partir del llibre de l'Antonio Bolinches, Tus quatre poderes, per apropar-nos a la transformació, reforçant, diu ell, la intel·ligència constructiva, l'actitud positiva, la voluntat reforçada i la bondat, m'agradaria afegir que totes tenim superpoders i també el nostre cervell té el poder de la neuroplasticitat. Això vol dir que podem ajudar amb l'acompanyament adequat i a través d'una relació terapèutica de seguretat i amor a dirigir el nostre cervell a recórrer els circuits neurològics a on es troben els nostres recursos i el nostre potencial curatiu. Ens convé, doncs, adquirir un alt grau d'autoconeixement. Sapiguem que totes tenim intel·ligències múltiples, àrees virtuoses, parts internes de la nostra personalitat que ens poden fer viure de la manera més òptima per a la nostra salut. Reeducar el cervell perquè posi l'atenció en les àrees d'abundància de la vida, per exemple, a través de la pràctica continuada de l'agraïment. Aprendre a calmar les parts internes que s'activen des del judici, la crítica, la por, l'enveja i tot allò que ens porta a la carència. Aprendre a renovar els nostres mecanismes antics de supervivència i substituir-los, recolzant la capitania de la nostra personalitat en una dimensió de la consciència que està a l'abast de tothom, una dimensió de l'humà que és independent de les biografies i les herències. Aprendre a viure des d'un ésser essencial, amable, compassiu, connectat, calmat, curiós, clarivident, creatiu i confiat, connectat amb un sentiment de pertenença transpersonal, desidentificat del jo petit i connectat amb el tot.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
Avui, doncs, en Toni Bolinxés, amic del programa, amb la seva nova criatura, el nou llibre Tens quatre poders, que ha publicat Amat en castellà i Urano en català.
Pues sí.
Benvingut, en Toni, ben retrobat.
Gràcies, i sobretot gràcies una vegada més per convidar-me i per fer-te ressò. Ja del fill número 11, ja podríem fer un equip de futbol. Tenim 11 llibres, tenim ja.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. El temps don per molt.
I cada cop, clar, jo això ho veig amb la literatura, els grans mestres d'escriptors, no? Que veus que amb el pas del temps, amb l'edat, doncs cada cop són més... cada cop practiquen més síntesi, no? I cada cop resumeixen més el seu missatge, van allò essencial, no? Van al gra. I per exemple, una novel·la que potser en el seu dia hauria ocupat 400 pàgines, doncs veus que arriba un moment que amb 100, amb 200 en fan prou, no? Jo no sé si això, Antoni, ja és un símptoma de saviesa.
Aviam, és cert que a mesura que tu et vas corregint a tu mateix, te n'adones que una cosa és el que necessita rebre el públic i l'altra és la que tu necessites explicar-te a tu mateix. Quan hi ha coses que ja t'has explicat a tu mateix, aleshores al públic li fas arribar la síntesi d'allò que tu ja has entès perquè afavoreixin la seva comprensió. Jo, que a vegades assessoro o col·legues em fan llegir llibres seus, tant d'assaig com de novel·la, i dic, mira, tota aquesta part és una cosa que te la dius a tu. No li estàs dient al públic. Pensa quina part d'aquesta ha d'arribar al públic i quina te la pots escriure per tu, però que no cal que arribi al públic. És cert que sintetitzar i definir en poques paraules grans conceptes o grans sentiments seria la màxima expressió de la creativitat literària.
I trobem ja aquesta pregunta d'entrada que em va cridar molt l'atenció, que no ho sabia, no? Que els teus alumnes sempre els havies fet aquesta, els fas aquesta pregunta.
Alumnes, clients, però...
I alumnes, o al públic en general,
de
no?
De tota mena, val. A conferències.
Qui creu que no pot millorar en res que aixequi la mà, no?
Exacte. Sortosament, tens tothom l'aixeca. Perquè tu... I a partir d'aquí la persona pren consciència. Perquè, clar, per poder conquerir una cosa, primer l'has de desitjar. I per desitjar-la, primer has de ser conscient que la pots conquerir. O sigui, curiosament, les persones no ens fem preguntes que no ens puguem contestar, ni ens plantegem objectius que no puguem assolir. A partir de certa edat, i quan relacionem aspiracions i possibilitats, quan som joves, tenim aspiracions que no estan fonamentades amb les capacitats. Per això, quan un és nen, vol ser futbolista, vol ser cantant, vol ser actor. Per què? Perquè el que pren són referents d'excel·lència competitiva que fa que aquella persona sigui valorada i aplaudida pel públic. I en una societat competitiva això li agrada a tothom. Però què li passa a un nen o una nena als 13 o 14 anys quan se n'adona que no sap cantar, que no sap jugar al futbol? Aleshores, evidentment, no té l'aspiració aquesta. I comença a veure quines són les seves capacitats potencials. I com jo parteixo de la base, i tu saps, perquè ja ens coneixem de fa molts anys, que tots tenim un àmbit òptim de competències, però que el gran perill que tenim tots els éssers humans és que alhora tenim més d'un àmbit de competències. I un dels grans perills de la vida és tenir èxit amb una capacitat secundària, perquè pot ser que mai descobreixis la primària. Perquè si tu reps un reforç en un àmbit i tu creus que aquell és el teu àmbit i potser deixes d'explorar aquell altre àmbit on encara series més competent. També és cert que no podem ser molt competents amb capacitats molt diferenciades.
Val, però aquí ens trobem, aquí a l'ofici de viure mateix rebem molts correus electrònics i missatges d'oients que ens diuen... Bé, doncs és que jo a la meva edat, en el que podríem dir la crisi de la mitjana edat, no? Que tampoc se sap ara exactament quina seria aquesta mitjana edat, no? Però el que potser abans eren els 40 o 50, he descobert, o sigui, que vull dedicar-me a aquesta, el que dius ara mateix, Antoni, no? En aquesta
Exacte.
Part que potser tenia poc desenvolupada.
Exacte. La crisi, mira, que em sembla que amb el llibre faig l'analogia i comparo la vida en un partit de futbol, perquè com estem en una cultura de l'esport, sobretot del futbol, s'entén fàcilment. I aleshores faig la següent proposta. Imaginem que la vida és com un partit de futbol i que cada minut d'un partit de futbol és un any de vida. Per tant, un partit de futbol, 90 minuts. Una vida, amb sort, activa, productiva i autoconscient, 90 anys. Val. Doncs tu has dit, a la meitat de la vida, igual que a la meitat del partit de futbol, ve el descans. A l'equip que està guanyant només descansa i segueix jugant, però a l'equip que està perdent, a més de descansar, revisa l'estratègia, revisa la tàctica i pensa què pot fer per millorar el resultat. Pues aquesta metàfora explica perfectament per què unes persones tenen la crisi de la mitjana edat i altres no. Si tu vas bé pel camí de la vida, tindràs 45 o tindràs 50, tindràs 60 i seguiràs fent el que feies. El González Ledesma, com tu saps, gran escriptor i gran periodista, té una frase molt colpidora al respecte. Diu, un escriptor sempre mor amb llibres per escriure. Per tant, tu i jo morirem amb llibres per escriure.
L'Antoni Bolinxés, però, ja té la biblioteca, Antoni Bolinxés. Doncs avui a l'Ofici de Viure parlem dels quatre poders, segons l'Antoni. Tot el que necessites saber per millorar les teves capacitats personals.
Jorge Luis Borges. El dubte és un dels noms de la intel·ligència.
L'Antoni comença el llibre amb una frase de Freud. A ningú no li és permès entendre sinó el que hi ha dins seu. Espero, diu, que la teva intel·ligència i intuïció et permetin aprofitar el missatge sense que les teves pors hi posin traves, perquè de tot el que et diré, l'únic que et servirà és allò que estiguis en condicions d'acceptar.
Exacte.
És una frase molt valuosa, perquè això ens passa que dia sí dia també, que diem alguna cosa i l'altra...
Quan un no està preparat per la resposta, no cal que es faci la pregunta, i millor que no se la faci. En un procés terapèutic, moltes persones em diuen, escolta, i com és que ara jo me'n recordo d'això? I abans no, ho tenia oblidat a l'inconscient, reprimit, magatzemat, posa-li el concepte que vulguis. És molt senzill. La persona té un procés de creixement personal que fa que de manera inconscient associï la capacitat de gestionar la seva problemàtica per poder-la digerir adaptativament. Per això, quan un no està preparat per la resposta, no es fa la pregunta. I a mesura que tu vas creixent i dius, ostres, com me'n recordo d'aquest trauma, com me'n recordo d'això... Per què? Pues perquè encara que et faci patir allò que et va succeir, ara ja estàs en condicions de treure un rèdit, un benefici d'acceptar-ho. Al meu primer llibre, si recordes el canvi psicològic, parlava dels mecanismes de defensa. Un dels més utilitzats és la repressió. I la repressió consisteix en això, en treure de la nostra consciència allò que no estem en condicions d'elaborar. Per això, no recordo qui va dir, que saber oblidar i tenir bona memòria. Perquè la memòria la necessitem per recordar les coses que en aquell moment estem en condició de gestionar.
Però no cal que sigui un trauma.
No, aviam, hi ha un oblit reactiu i un oblit natural per assimilació de les coses. I els grans traumes, és cert que des de que la psicologia ha avançat, els postulats freudians s'han de relativitzar, però també és cert que ell va ser el gran mestre.
Tu el reivindiques Freud,
sí, sí.
Tot i que no fa psicoanàlisi, no, però de fet expliques...
Perquè ningú ha esbrinat tant a l'inconscient, ningú ha fet una aportació tan gran, ningú ha tingut una intel·ligència tan gran posada al servei de la comprensió de la complexitat de l'ésser humà com Freud. I jo no sóc psicoanalista, però la primera cosa... Mira, nosaltres que ens dediquem a escriure, el primer apartat o la primera fase de la creativitat és reconèixer la creativitat aliena. tots podem aprendre de tots. I nosaltres arribem a ser petits mestres aprenent dels grans mestres. I si no reconeixem que hi ha grans mestres, nosaltres no serem ni petits mestres.
El llibre Tens quatre poders estructura aquests poders a partir de la subdivisió de la persona en tres figures molt concretes: el pare, l'adult i el nen. El pare representa les normes socials interioritzades i es regeix pel sentit del deure. L'adult es guia pel principi de realitat i té una funció doble. D'una banda, abans d'actuar, intenta valorar quines conseqüències pot tenir la seva acció i de l'altra, fa d'intermediari entre el pare i el nen per conciliar les demandes de tots dos. I el nen expressa la part infantil del subjecte que reacciona des del principi de plaer, ja que el que busca és satisfer les seves necessitats bàsiques. Bé, com haurien d'estar equilibrats el pare, l'adult i el nen per tal de treure tot el nostre potencial?
Sí, mira, aquesta manera d'explicar el funcionament psicològic, que és una simplificació de la segona tòpica freudiana, ja que parlàvem de Freud, si recordes, Freud parlava del superjo, del jo i de l'allò. L'Eric Berne pues, ho va simplificar i va crear l'anàlisi transaccional i fa que tot sigui més fàcilment entendible. El pare, l'adult i el nen. Si jo dic que jo tinc aquestes tres parts, també ho pregunto als meus alumnes o a les conferències, diguem, tots tenim un pare, un adult i un nen. Qui creieu d'aquestes tres parts que decideixen el comportament, qui creieu que té tendència a buscar la seva gratificació, a la recerca del plaer i a fer el que li dona la gana? I ningú contesta, al pare ni a l'adult. Tothom diu al nen. Dic, val, i el nen pot fer sempre el que vol? No. Qui li prohibeix? Tothom diu al pare. Vale? I aleshores a l'adult què pinta aquí? I aquí hi ha més silenci i aleshores ho explico. Vale, tenim un nen que es guia pel principi de plaer, un pare que són les normes socials interioritzades i un adult. Què fa l'adult? Actua de mitjancer entre el que el nen necessita i el pare permet. En llenguatge freudià, harmonitzar plaer suficient amb deure necessari. I per això l'adult s'informa del món extern, les normes, les lleis, les convencions, la religió, l'educació parental, els apriorismes que ens interioritzen a l'escola. En definitiva, som animals socials. La part animal la simbolitza el nen, la part social ens la imposa el pare i l'adult actua de mitjancer per intentar nedar i guardar la roba, intentar gaudir del plaer necessari que el nen necessita sense trair les normes que el pare ens imposa per poder viure en societat. Per això la vida no és més que una lluita dialèctica entre el principi de plaer i el principi de realitat. O sigui, quines coses de les que jo vull me les vull permetre? I és més, això ens portaria a una reflexió sobre la llibertat, perquè la persona lliure no és la que fa sempre el que vol, sinó la que després d'analitzar el que vol el seu nen i el que li aconsella el seu pare, decideix des de l'adult què li convé fer en cada moment. La persona que sempre fa el que ha de fer serà un amargat i un frustrat tota la vida.
La persona que sempre fa el que ha de fer.
Exacte.
Sí.
Amargat i frustrat. I el que sempre fa el que vol fer pues serà un inconsistent, un immadur tota la vida. La persona és madura i lliure perquè on pot dir sí, decideix dir no. I on pot dir no, decideix dir sí. O sigui, com em regulo el principi de plaer amb el principi de realitat? Què m'agrada i què em permeto d'allò que m'agrada? Ara tenim un gran debat, per exemple, des d'un punt de vista sexista, com tu saps, s'intentava regular el tema del permís de la llibertat sexual des del sí, només vol dir sí. I si no hi ha sí, és no. Val, aquest és el gran tema, no? Quines coses em permeto que a favor del meu gaudi sense perjudicar el dret al gaudi aliè? Per això, evidentment, no podem violar, no podem robar, no podem matar, per molt que el nostre nen no tingui consciència, tenim un pare intern que ens diu el que està bé i el que està malament. I això ja ho tenim interioritzat filogenèticament. Jo no crec que hi hagi ningú al món que pugui dir matar està bé, robar està bé. Altra cosa és que després el nen busca excuses i aleshores dius, no, és que jo robo perquè necessito menjar o robo perquè més roben els polítics. O sigui, cada un busca la seva excusa. Però la persona que fa una cosa dolenta no s'autoenganya, no diu que allò que fa és bo. Busca una excusa per poder fer allò que considera dolent.
Això m'imagino que a la consulta, al llarg de tants anys, l'Antoni Bolinches ho devia detectar a la primera,
sí, sí.
No? Que és de seguida veia allà si hi havia una excusa amagada.
Sí, i per això una de les estratègies terapèutiques del meu mètode, que és la teràpia vital, que en el fons es fonamenta en aquest principi tan elemental d'aprendre de les coses que vius i decidir quines són lícites i quines són il·lícites per poder conviure en societat, aleshores, una de les estratègies terapèutiques són les conductes d'autoafirmació. Què és una conducta d'autoafirmació? Allò que tu fas per conciliar-te amb tu mateix i decidir des de l'adult com harmonitzes principi de plaer amb sentit del deure. T'has de permetre tot el que t'agrada? No, perquè series esclau del teu nen. T'has de prohibir tot el que t'agrada? No, perquè series esclau del teu pare. A l'adult actua de mitjancer i li pregunta al pare si allò que necessita el nen s'ho pot permetre.
Que el pare moltes vegades és la societat, no? La cultura, el conjunt de normes...
És la norma interioritzada. El pare simbolitza les normes socials interioritzades. Per tant, el Codi Civil, la religió, l'educació parental, les normes del col·legi, el codi de circulació, què et diu el codi? No pots passar en vermell. I la gent pues, sap que no pot passar.
El toc de queda,
exacte.
La pandèmia...
Tot. Aquí, mira, ara tenim una gran ocasió per educar el nostre nen amb la pandèmia. O sigui, tenim una responsabilitat moral, social, personal i solidària. Perquè si jo tinc comportaments agosarats i poso en perill la salut de les persones que m'envolten, jo estic actuant des del meu nen i estic perjudicant la supervivència de les persones que m'envolten. Per tant, hem de tenir cura de no tenir comportaments imprudents per responsabilitat social, perquè veritablement som animals racionals i si la nostra part animal predomina sobre la racional, som més animals que racionals. Per tant, hem de fer que predomini la racional perquè puguem dir veritablement que som animals, però som racionals.
Theodore Roosevelt. Fes el que puguis, amb el que tinguis, siguis on siguis.
Antoni Bolinches ens dona una guia per millorar-nos a nosaltres mateixos. Hi ha un moment, això abans d'entrar en els quatre poders, hi ha un moment en què ens diu que el que ens serveix per madurar no és el fet de viure, sinó el de saber-ne. I aquesta manera de saber viure, que ens permet créixer, implica acceptar certs riscos que poden provocar unes caigudes després de les quals haurem d'aprendre a aixecar-nos. Suposo que, com que el que plantejo és que puguis recuperar-te de les ensopegades, ja hauràs deduït que has de descartar l'opció de llançar-te d'un avió sense paracaigudes, ja que això no seria arriscar-te a viure, sinó condemnar-te a morir. Per tant, el risc que convé afrontar ha de ser calculat per l'adult, tenint present la força i l'habilitat en relació amb el repte que assumeix. Aquest missatge és molt important perquè actualment se'ns està convidant des de moltes bandes i també coaches i professionals de l'autoconeixement, no? A emprendre, vinga, va, som-hi, a llançar-nos a la piscina, no?
Sí, però que hi hagi aigua a la piscina. Aquest és el gran tema, no? Jo he de relacionar aspiracions i possibilitats. Jo puc creure en mi, en aquells aspectes que potencialment detecto en mi a partir de com els altres em veuen a mi i jo veig els altres. La presa de consciència de la teva vàlua no és més que la conseqüència del contrast i la reflexió entre capacitats, possibilitats i esforç. Evidentment, amb determinades estratègies, les persones, precisament perquè som conscients de les nostres limitacions, alhora prenen consciència de les nostres possibilitats. Ara, si jo em dediqués a cantar, que no tinc ni idea d'harmonia, i mai he tingut capacitat per fer-ho, jo no estaria relacionant aspiracions i possibilitats, correcte? Per tant, per què serveixo jo? Quins són els meus potencials? Com els desenvolupo i com els canalitzo adaptativament? Tots servim per més d'una cosa, però no servim igual per totes les coses per les quals servim. Per això, un dels grans problemes de la vida és tenir èxit amb una capacitat subsidiària.
El que dèiem abans.
Sí. Pot ser que mai descobreixis la teva capacitat essencial.
I els oients i les oients que tinguin ja, que no estiguin a la crisi de la mitjana edat a la qual es mandava abans,
sí,
no?
Sí, a la mitja part del partit.
Que estiguin ja en la segona part del partit, no? I que diguin, bé, no, doncs jo fins i tot és que ja m'he jubilat, no? I me n'adono que he viscut durant tota la vida segons aquestes capacitats subsidiaries perquè ja em van anar bé, perquè em van permetre tenir uns diners, no? Mm-hmm. Vaig mantenir i fer créixer la família, etc. Què podem fer?
Mira, aquí aplico el concepte d'acceptació superadora. La pitjor cosa que li podria passar a una persona, imagina't que jo ara que estic en una edat propera a passar a l'altre món, perquè són cicles vitals que ens van d'alguna manera apropant a la finitud, jo digués que vull ser bomber o que volia ser bomber, millor que no me n'adoni, perquè a la meva edat, que ja no sé ni els anys que tinc de bé que soc, està clar que jo no puc ser bomber. Per tant, hi ha un temps natural per tot i perdem una certa plasticitat pel canvi a partir de certa edat. De fet, els grans canvis els fem a la meitat de la vida. Per això deia abans que la metàfora del partit de futbol. Clar, quan tu tens una determinada trajectòria, tu te n'adones si vols seguir amb allò. Però també és cert, com tu has dit, a la jubilació, als 65 anys o als 60, per sort, els que som autònoms, per mi una gran satisfacció és seguir treballant a la meva edat, que ja no sé quina edat tinc, però fem càlculs, vaig néixer al 1947. Sí. Imagina't els anys que tinc. Per tant, sí, jo segueixo treballant perquè m'agrada el que faig, però també et diré que als 60 o 65 anys, quan les persones normalment es jubilen, hi ha unes que es moren i altres que reviuen. Per qui es mor? Aquell que està fent una cosa que li agrada i li tallen aquell projecte. O sigui, un dels grans problemes, per això fixa't que a la universitat es va haver de revisar l'edat de jubilació, perquè clar, els professors, els que ens dediquem a donar classes, als 65 o 70 anys, si no tenim un deteriorament cognitiu, és quan veritablement tenim una saviesa suficient que podem d'alguna manera transmetre a les noves generacions. Ara, clar, si tu estàs treballant en una cosa que no t'agrada i estàs dient quan em jubili començaré a fer allò que m'agrada, doncs quan et jubilen tu revifes. Tens una nova vida, mai millor dit. En canvi, si tu estàs fent una cosa que t'agrada i et jubilen, t'han matat. O sigui, per tant, el problema és què deixo de fer jo. Si deixo de fer una cosa que no m'agrada, evidentment, jubilar-me és bo. Si deixo de fer una cosa que m'agrada i em jubilen, és dolent. Per això, els que som autònoms tenim l'avantatge que no ens jubilen, sinó que ens jubilem nosaltres. També és cert que a certa edat jo tinc clients que truquen i diuen encara visita per què? Perquè es suposa que a certa edat ens hem de jubilar. I és cert, perquè hem de veure on comença el deteriorament cognitiu. El meu cardiòleg, un dia parlàvem al respecte, i som més o menys de la mateixa edat, i dic, tu quan et jubiles, I em va dir una resposta que des d'aleshores l'aplico per la meva pròpia trajectòria professional. Saps què em va dir el cardiòleg? Jo em jubilaré quan em jubilin els meus clients. O sigui, quan els meus clients em diguin, ostres, ja no vaig a aquest cardiòleg perquè ja no està en plenitud de la seva capacitat professional.
Molt interessant, eh? Sí. Aquesta resposta, perquè és, clar, és quan ja no puguis servir.
Exacte. Quan, mentre tu estàs actiu, estàs allargant la teva vida laboral. Clar, jo crec que els meus llibres els he escrit a partir dels 60 anys.
Imagina't. De fet, bé, doncs ara estem, avui estem parlant d'aquest últim, Tens quatre poders, que ha publicat Amat en català i Orano en castellà, en què hi ha un moment en què l'Antoni, parlant d'aquests quatre poders que tots tenim, fa referència a un llibre que ja va escriure fa molts anys, a la felicitat personal, i escriu el següent text. De tots els problemes d'actitud que es planteja a la societat occidental, el més important és la manca de voluntat. Manca voluntat per deixar de fumar, de beure, de menjar en excés. Manca voluntat per estudiar, superar-se, treballar, fer exercici. En poques paraules, manca voluntat per fer tot allò que ens pot fer millors, més sans i més feliços. La voluntat t'ajuda a fer i fer t'ajuda a ser, diu també l'Antoni. Aquesta, continua subscrivint l'Antoni Bolinches aquesta sí. frase tan, sí. tan lapidària, eh? De tots sí. els problemes d'actitud que es planteja la societat actual, el més important, la societat occidental, sí. el més important és la manca de voluntat.
Sí, sí.
Ens ho pots argumentar?
I cada vegada més, malauradament, perquè vivim en una societat polaritzada excessivament pel principi de plaer. Cert que la meva generació... jo vaig néixer en 1947, o sigui que tens, feia dos anys que havia acabat la Segona Guerra Mundial, era una època de penúries, i evidentment la cultura de l'esforç ens mancava de tot. Feia poc també que havia acabat la Guerra Civil Espanyola, la meva mare em parlava de la gana que passaven, o sigui que evidentment ens vam d'alguna manera educar en una cultura de l'esforç. Ho hem fet també que aleshores els nostres fills i els nostres nets els hi hem posat tot massa fàcil. I si la persona no relaciona esforç i recompensa, creu que té dret a tot, també per acabar de dubar, a molt bon criteri, després de la Gran Guerra, evidentment, es va fer la Declaració Universal dels Drets Humans, perquè, clar, havíem de crear una il·lusió de futur. Però saps quin és el problema dels drets humans? Que parlen poc dels deures humans. I si només tenim drets i no prenem consciència que els drets només es poden garantir des dels deures que els fan possibles, estem perduts, perquè tu tinguis un dret, jo necessito assumir un deure, que és no perjudicar-te tu, no robar-te tu, i si és possible compartir la riquesa amb un grau suficient. També és cert que hem de relacionar esforç amb recompensa, i el gran problema és que creiem que tenim drets però no els correlacionem amb els deures. I vivim en una cultura nihilista, hedonista, on creiem que tenim dret a tot sense cap tipus d'esforç. Evidentment, la societat ha de garantir uns mínims, però a partir d'aquí està clar que si volem sentir-nos responsables de la nostra pròpia realitat, hem de relacionar esforç i recompensa. Em sembla que era Cervantes el que va dir... com ho deia? Una frase molt colpidora. Sí, que, mira, veus?
Bé, en el llibre hi ha moltes frases sí, colpidores. Sí.
Però te n'adones el que és el deteriorament cognitiu?
Però això és normal, Antoni, perquè tu en cites moltes de frases. Eh? Sí, a tu t'agraden molt els aforismes.
Vaig arribant a una edat a on... hauré de fer cas al meu cardiòleg i jubilar-me allà.
No, però tu sempre tens molt bona memòria sí. per les frases i sí. pels aforismes, sí. I tens llibres, recordem, d'aforismes. Balzac deia que no hi ha grans
Mira,
talents sense
Cervantes.
Gran volum. Ara, d'Artagnan. En el moment que,
sí,
moment
sí.
que ja...
Nunca un hombre es más que otro si no hace más que otro. Cervantes. Aviam, jo he de relacionar esforç i recuperar. Tots hem de tenir un mínim. Però el que no pot ser és que tots tinguin el mateix, perquè aleshores és injust amb respecte als que més treballen.
No hi ha grans talents sense gran voluntat, deia Balzac.
Sí, senyor.
I tu dius que les coses bones es fan gràcies a la voluntat i les dolentes per manca de voluntat.
Això t'ho puc ratificar empíricament després dels milers de clients sí. i alumnes que han passat o per les aules o per la consulta. O sigui, fixa't que, a més, el llenguatge és molt savi. Ningú... Tu has escoltat alguna vegada, tu que ets un home que evidentment estàs constantment als mitjans de comunicació, tu has escoltat algú que alguna vegada et digui: Gaspar, m'esforçaré per fer una cosa dolenta? Ningú. O sigui, les coses dolentes es fan per manca de voluntat i les bones gràcies a la voluntat. O sigui, ningú s'esforça a fumar, t'esforces per deixar de fumar. Ningú s'esforça per deixar d'estudiar. No? Ningú diu: m'esforçaré, aviam si em puc aguantar i no estudio. No, no. Evidentment, hi ha una sèrie de coses que sabem que les hem de fer perquè hem de relacionar aspiracions amb possibilitats i esforç amb recompensa. Per tant, les coses bones es conquereixen gràcies a la voluntat i les dolentes per manca de voluntat. La voluntat és un element essencial de la superació personal. Només amb la intel·ligència no en tenim prou. La intel·ligència és per discriminar el que convé fer, però la voluntat és per fer allò que la intel·ligència ens ha dit que hem de fer.
Si l'Antoni Bolinches fes un pla d'estudis, inclouria l'assignatura de voluntat a l'escola?
Sí,
desenvolupar la voluntat.
De fet, com tu saps, i jo sóc membre de la FEMC, la Fundació per l'Educació Emocional, i evidentment el gran problema del sistema escolar és que fa aigua per totes bandes, però que, per altra banda, és molt difícil que no sigui així, perquè hem creat una societat tan complexa, tan competitiva, tan canviant, que el sistema escolar sol no pot funcionar. Hem de funcionar les persones, hem de millorar les persones. Per això, si volem que la societat millori, evidentment necessitem un sistema escolar que ens doni uns continguts, que transmet uns valors, però sobretot hem de cultivar una cultura de l'esforç i sobretot una capacitat per detectar per quines coses servim, perquè quan fem allò pel que servim ho fem millor i tenim més gaudi. Jo no defenso una cultura sadomasoquista d'estar fustigant-se, no, jo defenso una cultura hedonista autoconscient. Jo he de fer un esport perquè és bo per la salut, però a partir d'aquí he de fer l'esport que m'agradi, no el que no m'agradi. Per tant, és bo estudiar, sí, però he d'estudiar allò que m'agrada. Per què? Saps per què? Perquè allò que m'agrada és perquè tinc facilitat per estudiar-ho. Per tant, per això tots, en el fons, saps què és la vocació? Les capacitats autodetectades. Ningú té una vocació per allò que no té capacitat per desenvolupar. Altra cosa és que, si és un ambient molt competitiu, no tots els que tenen vocació arriben. Seguim amb el futbol. Tots els que juguen a futbol és perquè tenen habilitat per fer-ho. Però, evidentment, uns arriben a primera divisió, altres a segona, altres a tercera i altres a regional. Ara, i de Messi o de Kubala o de Cruyff en surt un cada generació.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant dels quatre poders que tenim tots. Hem parlat de la voluntat, però de fet el primer és la intel·ligència constructiva. Diu l'Antoni que la intel·ligència serveix de poc si no està orientada cap a alguna finalitat constructiva. I per això, en tots els seus llibres, l'Antoni ha donat una gran importància a tot allò que té a veure amb la capacitat humana d'actuar amb lògica per resoldre situacions complexes. La intel·ligència, diu l'Antoni Bolinche, és una de les qualitats més valorades en el nostre model de societat. S'ha convertit no només en un tema d'estudi, sinó també en un producte de consum cultural que Daniel Goleman va posar de moda quan va crear el concepte d'intel·ligència emocional. Recordem que hi ha diferents tipus d'intel·ligència, intel·ligències múltiples, que inclou la lingüística, la visual espacial, la musical, la intrapersonal, la interpersonal, etc. Què entenem per intel·ligència constructiva, Antoni?
Pues, és un concepte que he creat per orientar la persona cap a la millor expressió de si mateix. La intel·ligència constructiva és aquella intel·ligència que l'utilitzar-la és bona per l'emissor i és bona pel receptor. O sigui, si jo amb la meva intel·ligència et faig sentir malament a tu, és dolenta per tu, però és que també serà dolenta per mi, perquè ja no em convidaràs mai més al teu programa. O sigui, la intel·ligència constructiva és aquella que no fa sentir malament als altres. És aquella que, evidentment, sense entrar en una dialèctica d'hipocresia social i de dir mentides per guanyar el favor de la gent, és aquella intel·ligència que l'utilitzes de manera adaptativa, ponderada. Jo sempre poso l'exemple de la intel·ligència constructiva és com una mà, i cada dit de la mà és una pregunta que ens hem de fer nosaltres abans de parlar. De moment sembla molt complicat, però això una vegada ho tens interioritzat, surt de manera natural. Què dic, com ho dic, per què ho dic, quan ho dic, i fins i tot si ho dic. Clar, jo no he d'ofendre innecessàriament el prisma. Molta gent, d'alguna manera, s'autoafirma dient que és molt sincer. No, no, què és la sinceritat? Qui diu tot el que pensa no pensa tot el que diu. Jo he de procurar no ferir-te innecessàriament. Fins i tot jo defenso les mentires piatoses. Evidentment, hi ha unes mentires necessàries i altres que són innecessàries. Però, a més, si tu em preguntes una cosa, jo t'he de dir la veritat, doncs depèn de si tu estàs preparat per acceptar la veritat o no. I això jo ho detectaré de com m'ho preguntes. Si jo vaig al metge i li dic, doctor, veritat que no tinc càncer? Eh que no tinc càncer? Doncs el metge, el metge em dirà, bueno, aviam...
Ara, l'Antoni, amb els ulls i amb la mirada i amb els gestos del cap, ho diu tot, no, té la mascareta,
clar, clar.
Però la teva comunicació no verbal és explícita. Clar. Sí, sí, efectivament, tu ja li estàs dient, clar. El metge t'està veient.
Pues el metge dirà, bueno, aviam, que em curaré, bueno, aviam, hi ha un percentatge que es cura, no. Però clar, diré, aviam, doctor, vull que em digui la veritat. No. Si tinc càncer, tinc càncer.
Però aquesta intel·ligència constructiva no la veiem gaire aplicada, per no dir gens ni mica, en el món de la política, entre els partits de govern, siguin els que siguin, i l'oposició?
No, perquè la política és un tema que algun dia escriuré, però ja quan... serà un dels últims llibres.
Sí, sí.
Aviam, la política, malauradament, ha entrat des de fa molts anys, i no parlo de Catalunya, ni d'Espanya, ni d'Europa, sinó parlo a nivell mundial. Un fenomen que jo he tipificat com selecció social negativa. O sigui, que no s'apropen les millors persones. Perquè està, podríem dir, tan condicionada pels poders i per els interessos econòmics i polítics previs que si no ets d'una determinada manera ja no et poses en política. Per què? Perquè els polítics han aconseguit desacreditar la política. I si la política està desacreditada, un determinat perfil de persona bona ja no s'apropa. Però si és que una persona bona s'apropa, no té futur. Al contrari del que diu per mi el millor eslògan que ha fet la Generalitat de Catalunya, que diu la feina ben fet, no, la feina mal feta no té futur i la feina ben feta no té fronteres. Això és el que hauria de ser, amb la feina, amb la política, en tot, però malauradament no és així. Si tu i jo ens dediquem a la política, i qui dels dos tindrà més èxit, el més bo o el que té més capacitat per comprar voluntats. Ho estem veient constantment.
Parlant del més bo, parlem de la bondat, que ens queden 5 minuts, hem de tancar l'Ofici de Viure i no voldria no parlar d'aquest poder tan important, de la bondat bona, que en diu l'Antoni Bolinches en un capítol que encapçala amb una frase de Tolstoi, no obreu malament i el mal no existirà, i en què diu l'Antoni, la bondat és una de les virtuts que més es reivindica i menys es practica. Tothom la valora com una característica personal meritòria. Però, curiosament, vivim en un model social en què, freqüentment, qui actua amb bondat en surt perjudicat. sent una mica maliciós, fins i tot he arribat a pensar que aquells que preconitzen les excel·lències de la bondat són en molts casos les persones que menys la practiquen i que la defensen perquè d'aquesta manera els resulta més fàcil aprofitar-se de les persones bondadoses. En qualsevol cas, diu l'Antoni, i al marge d'aquesta especulació, el que és evident és que existeix una certa contradicció entre la bondat desitjable i la convenient, ja que ningú en discuteix el valor moral, però molts en qüestionen la utilitat funcional.
Sí, senyor. Mira, a més, sé que estem...
Però tu reivindiques la...
Sé que estem en sintonia perquè estàs agafant punts del llibre amb el que et criden l'atenció perquè sintonitzem...
Perquè els hem patit, també els he patit com tant d'altra gent.
Des de la nostra condició humanista. Machado deia, hay que ser bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Quin és el bon sentit de la paraula bona? La bondat bona. Què és la bondat bona? Aquella bondat que l'exercites de manera tal que procures que sigui bona pel purisme sense perjudicar-te tu amb excés. Analitzem això des dels tres estats del jo. Si jo sóc bo des del nen, és perquè m'estimin i em valorin. Si sóc bo des del pare, és perquè ser bo és un deure moral i social. Però també aleshores jo em sentiré que els altres em prenen el pèl o que em sacrifico massa pel purisme. Per tant, jo he de ser bo des de l'adult. Per tant, he de dosificar la meva bondat, procurar beneficiar els altres sense perjudicar-me massa jo. Això és la bondat bona, aquella bondat exercitada des de l'adult que permet, sense perjudicar-te tu massa, afavorir tant com puguis el purisme.
És la que sorgeix, efectivament, diu l'Antoni, i predomina en la persona quan el seu adult aconsegueix harmonitzar les necessitats del nen amb el sentit del deure que li interioritza el pare. La bondat bona és una variant de la bondat pròpia de les persones que van madurant amb l'edat, en realitzar les suficients conductes d'autoafirmació.
Sí, senyor.
Què vol dir, realitzar les suficients conductes d'autoafirmació?
Aquest diàleg intern que fem entre el principi de plaer i el sentit del deure. Aviam, per exemple, quan jo era jovenet, això és un exemple claríssim, hi havia amics meus que no pagaven, saltaven a la valla del metro i no pagaven, o entraven a l'autobús i no pagaven. Evidentment, jo sempre he pagat al metro, sempre he pagat a l'autobús. Evidentment, tu, quan comences a pagar o no pagar, ja has fet una decisió. I quan el teu nen et diu no paguis, que t'estalvies el bitllet, i el teu pare et diu paga perquè hem de contribuir a mantenir la xarxa de metros o de bus, aleshores el meu adult decideix pagar el bitllet. Però una vegada jo he decidit pagar el bitllet, i això sí ha estat una conducta d'autoafirmació, perquè el meu nen em deia no paguis, i el meu pare em deia has de pagar, i l'adult diu fa cas al pare, però perquè s'informa i perquè creu que allò és correcte, perquè hi ha unes normes de convivència. Evidentment, des del moment que jo pago, jo ja, el dia següent, ja no em pregunto, ja no tinc un altre diàleg intern, perquè ja he fet la conducta d'autoafirmació. Per tant, jo ara que tinc, ja no sé ni els anys que tinc, està claríssim que jo no em pregunto si pago el bus o el metro, perquè ho vaig resoldre quan tenia 13 anys. Quan als 13 anys els meus companys m'invitaven a fumar, i jo deia, pues, no m'agrada fumar. Diu, fuma, que ja t'acostumaràs. Vaig decidir no fumar. Per mi no és cap esforç no fumar. O sigui, la conducta d'autoafirmació és fer cas a la teva millor part per convertir-te en la millor persona possible segons la teva pròpia aspiració.
I tots sabem quina és la nostra millor part? Ho intuïm?
Sí, senyor. Sí, no? A través del diàleg intern. Va. Per què? Perquè tenim referències externes suficients. És impossible, com deia abans, que algú digui que robar és bo. A vegades algú justificarà. Jo recordo que la meva àvia deia robar a un ladrón tiene 100 años de perdón. Vale. Era un aforisme. Però un sap que hi ha coses que no es poden fer. Sí, no, mira, és molt senzill. Només hem de fer cas a l'imperatiu categòric de la moral kantiana, que diu actua de manera tal que la teva pauta de comportament pugui servir de referent al comportament universal. Dit clar i català, no facis a ningú el que no t'agradi que et facin a tu. Si això que tu fas ho fes tothom, seria bo per la convivència? Sí, fes-ho. Si això que tu fas ho fes tothom, seria dolent per la convivència? Sí, no ho facis. Així de senzill.
Bé, l'altre poder que no tenim temps de parlar-ne és l'actitud positiva. També és molt interessant tot el que explica l'Antoni sobre l'actitud positiva i l'actitud negativa. Però ho hem de deixar, en aquest cas, pels lectors i lectores que vulguin aprofundir-hi amb aquest Tens quatre poders que ha publicat l'Antoni Bolitx. És el seu darrer llibre. Un plaer parlar-ne, Antoni. Moltes gràcies per haver vingut, per haver tornat a casa.
Una gran satisfacció i de seguir comptant amb la teva amistat i que et faci ressò dels meus llibres. Perquè, a més, notes quan et fan una entrevista si la persona ha llegit el llibre o si té interès o no té interès pel tema. Totes les preguntes que m'has fet són preguntes essencials.
Moltes gràcies i jo encara, o sigui, jo estic a la última part, o sigui, encara no l'he acabat, estava precisament en la part de la bondat i també, evidentment, que l'hem llegit amb moltíssim interès, tant la Blanca Busquets, la guionista, com un servidor, i enhorabona també per aquesta, el que dèiem abans, no?, per aquesta capacitat de síntesi, perquè tu podries escriure directament una enciclopèdia sobre aquests poders.
No em donis idees.
Gràcies, Antoni. Fins una altra.
A tu.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies.